A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Saben vostès per què va ser titular de l'Eco de Sitges? En varen parlar també en aquesta casa que l'Ajuntament de Sitges ha posat, d'alguna manera, a setge a la proliferació de minimàrquets, a la proliferació d'apartaments turístics, en definitiva, a una situació que està, d'alguna forma, redibuixant el nostre mapa comercial i social. El president de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona ha posat el crit d'alerta a l'entorn d'aquesta nova mesura adoptada pel Consistori de Sitges. En una nota de premsa que ens van enviar fa dies, hem volgut però que com a mínim passés el gruix principal de les festes per parlar-ne, l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona ha criticat aquesta moratòria i en definitiva creu que el que està fent l'Ajuntament de Sitges tindrà una conseqüència, que és el nombre d'apartaments il·legals, que no farà cap altra cosa que augmentar. Saludem el senyor Enrique Alcántara, que és el president de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona. Senyor Alcántara, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
Tan malament ho veu?
Sí, seguríssim. Perquè si hi ha Sitges en aquests moments, hi ha més apartaments turístics il·legals que legals, i ara ja definitivament farem els permisos perquè els pisos siguin legals, òbviament tot el creixement serà per la via il·legal i llavors empitjorarà, per sort. És a dir, és un fet clar i, i segur.
Us ho pregunto a partir d'una certa lògica que no sé si es pot aplicar o no. I em poso a l'altre costat. Jo, institució, veig que hi ha un parc d'apartaments entre legals i il·legals enorme, i com que de moment no he tingut la capacitat de controlar-lo del tot, decideixo aplicar una moratòria i a partir d'aquí intentar d'alguna manera regularitzar la situació, i quan la situació estigui regularitzada ho tornem aleshores a posar en marxa aixecant la moratòria. Tindria un sentit això?
Jo crec que no.
Tampoc.
Perquè jo crec que primer ho has d'estudiar. És a dir, si regular sobre una cosa que no coneixes, que realment estàs reconeixent, que no saps el que està passant ni saps quin és l'estat actual de les coses, fer una mesura que no saps quines conseqüències tindrà, jo crec que és un error. És a dir, una moratòria que saps, que és segur, que l'única cosa que farà és incrementar l'allotjament il·legal, és que no soluciona cap problema pels sitgetans, cap ni un. No en soluciona cap, empitjora les coses, perquè al final deixa més allotjament fora de control, que el qual és, doncs, és un problema, perquè per un tema d'impostos, per un tema de possibles molèsties, pel que sigui, no? I llavors, el que ens hem de centrar, Sitges, i jo ho vinc reclamant des de fa mesos, és en combatre l'allotjament il·legal, és aconseguir que els pisos il·legals siguin legals, que passin a legalitzar-se, que paguin la seva taxa de 400 euros a l'Ajuntament, que després paguin taxa turística, que paguin IVA, que paguin el que hagin de pagar. Però això és el repte, aquest és el repte. El que és un repte complicat. Una moratòria és molt senzilla, és només una mesura de govern i ja està, i en canvi combatre la il·legalitat exigeix molts més esforços, però és el que realment es necessita.
Anem, si ens ho permeteu, des del punt de partida i sobretot tenint en compte la vostra experiència. Sou president de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, que es va consolidar l'any 2004, per tant és una experiència ja molt llarga dins tot aquest món. Per què hi ha tants apartaments turístics il·legals?
Jo crec que una part important és per desconeixement.
Esteu segur?
Almenys en el cas de Sitges.
Sí?
Sí, jo estic segur. En això crec bastant. Per una part és perquè hi ha desconeixement. I per una altra part és perquè no hi ha inspecció. I això està molt clar. És a dir, la gent també coneix, que sap que a Sitges, a l'Ajuntament de Sitges, és una realitat que la inspecció és gairebé inexistent. ¿Vale? Per què a Barcelona ara no hi ha gairebé apartaments turístics il·legals? Ho estan reduint-se molt i molt. Per què? Perquè hi ha una pressió inspectora que és brutal, és enorme. I estan desapareixent, estan reduint-se. Llavors, clar, si a Sitges se sap que no hi ha inspecció, que no n'hi ha, no existeix la inspecció a Sitges, és molt, molt minsa. Llavors, per què la gent ha de pagar aquests 400 euros? O per què la gent ha de pagar taxes turístiques? Quina és la motivació? No?
Us ho preguntàvem així perquè més d'un que us escolti aquesta qüestió del desconeixement la posaria en quarantena i pensarien més aviat n'hi ha més d'un que coneix que cal pagar 400 euros d'entrada i que per això, o que tenir un apartament turístic legalitzat suposa tenir un lampista de guàrdia, suposa tenir tot un registre de les persones que hi entren, que hi surten, etcètera, etcètera, no? I això, no sé si per molts propietaris pot ser també un embolic, masses coses per haver-hi de pensar. No sé si això també és així.
És possible, però també pensi en els propietaris que són estrangers, que venen a Sitges 3 setmanes l'any o un mes a l'any i que no coneixen quina és la regulació Sitges. I aquests n'hi ha un munt, també. Llavors, en aquests casos sí que hi pot haver desconeixement.
Refresquem la memòria. Per tenir un apartament turístic legalitzat, què s'ha de fer, senyor Càntara?
S'ha d'anar a l'Ajuntament, omplir un formulari, que és una declaració responsable, i on es diu que hi ha una cèdula d'habitabilitat per un número de persones i pagar 400 euros, res més. És molt senzill, és un tràmit immediat.
Un cop qualsevol propietari té un apartament turístic legalitzat, a què l'obliga aquesta situació? Quines responsabilitats ha d'assumir i sobretot per jo diria que és la casuística que més sovinteja, sobretot de cara als veïns d'aquest apartament turístic.
El més important és que ha de tenir un telèfon d'atenció de 24 hores al dia i 7 dies a la setmana, és a dir, permanentment disponible, perquè pel cas en què un turista el necessiti contactar, o bé un veí o l'administració el necessiti contactar. I aquest és el requeriment més important, que hi hagi un telèfon d'atenció permanent que en qualsevol moment es pugui localitzar una persona responsable d'aquest pis turístic.
Mm-hmm. Això suposo que per qualsevol propietari pot suposar un entrebanc, una dificultat important,
sí,
en alguns casos, no?
Sí, per això normalment la gestió dels pisos turístics es cedeix a empreses que els gestionen. És a dir, tens una empresa que espera el client perquè arribi, que li obre, que li explica, que després, quan se'n va, tanca, que després l'empresa aquesta li neteja el pis i que, de fet, li fa el manteniment d'emergències, el telèfon 24 hores, tot el que calgui, no? Perquè el propietari no ho hagi de fer, perquè potser el propietari ha agafat i ha marxat un mes de vacances. I el que vol és que algú altre li faci. Llavors, això és el més habitual.
Sobre l'ús d'aquest apartament, sí. Un apartament és considerat com a apartament turístic o ha de ser considerat com a apartament turístic legal a partir d'un determinat ús durant unes quantes setmanes a l'any o durant uns quants dies l'any?
Sí, actualment amb la legislació actual, si una persona lloga el seu pis per estades inferiors a un mes, vale? Si en fa dos estades o més a l'any, ha de tenir llicència. És a dir, si una persona lloga un pis turístic per una setmana,
sí,
no necessita la llicència.
D'acord.
Si ho fa dos cops, ja sí. De totes maneres, això entenc que està canviant, que s'està canviant la llei al nivell de Generalitat perquè això calgui també només per la primera vegada.
Com voleu dir? Per la primera vegada.
Que encara que ho lloguis dos dies en tot l'any,
sí,
o una setmana en tot l'any, ja calgui la llicència.
D'acord, és a dir, que valgui per les vegades que ho llogues, no pel temps de la durada del lloguer?
No vull dir tant això. És que ara mateix, si vostè vol llogar el seu pis una setmana,
sí,
a l'any, a un turista, sí, no necessita la llicència.
D'acord, és que us ho preguntava, vale? Perquè si jo ho llogo 4 setmanes a l'any i aquestes 4 setmanes no fan un mes, o fan un mes sencer?
No, el mes no és l'important. El tema és que les estades siguin de menys de 30 dies cadascuna.
Entesos.
Cadascuna, no la suma total.
Entesos.
Cadascuna. Llavors, ara mateix, si vostè fa una estada d'una setmana i una estada de dos dies,
sí,
necessitaria una llicència.
D'acord.
Vale? Perquè han sigut dos estades.
Entesos, d'acord. Vale?
A partir d'aviat, d'aquí poc, caldrà que ja només amb una única estada ja necessitis la llicència. És a dir, escolta, jo marxo només una setmana a l'any i em ve un turista, doncs necessitaràs la llicència.
D'acord, però és a dir, hores d'ara, amb la llei a la mà, qualsevol persona que tingui un apartament i el llogui una vegada a l'any, com a molt fins a un mes, no cal que demani llicència per pis turístic.
Correcte.
És així,
avui
això.
Dia no cal.
Avui dia no cal. Avui dia no cal. Tornant a la casuística inicial, han crescut el nombre de pisos turístics il·legals, en dèieu, per desconeixement i per manca d'inspecció. Fins a quin punt, tal i com estan les coses, des de la vostra associació i a partir de l'experiència que podeu tenir i, òbviament, dels contactes que podeu tenir, cregueu que l'administració pot ser capaç d'arribar a fiscalitzar el nombre de pisos il·legals i de poder aconseguir regularitzar-los o de tancar-los literalment, si és que no hi ha possibilitat de poder-los legalitzar?
Jo estic convençut de que es pot fer, estic convençudíssim, i l'experiència de Barcelona ens ajuda molt.
Com s'han fet a Barcelona?
Li afegeixo només una mesura més que també és important, i és una variable més que no li he comentat abans.
Sí.
A Sitges, treure una llicència d'apartament turístic costa més de 400 euros.
D'acord.
A Barcelona costa 200.
Mm-hmm.
La rentabilitat d'un pis turístic a Barcelona és molt més alta que a Sitges. Llavors, el preu de la llicència també és un factor molt limitador en aquest joc. Llavors, potser una de les estratègies seria rebaixar aquest preu de la llicència.
D'acord, tot i que, senyor Alcántara, suposo que tampoc cal trencar-se una mica la closca. Si hom pot tenir un apartament turístic legalitzat pagant 400 euros, vaja, ni que em pagués 500 ni que em pagués 600, amb el lloguer de dues setmanes hi ha la pagada, la llicència.
Sí, però si vostè és una persona que només lloga aquest pis dos cops l'any, que és quan vostè marxa de vacances, no té tan clar, no li sortiran tan clar els números, no surten tan clar.
D'acord,
o sigui,
d'acord.
Quan més baix és el preu de la llicència, més opcions hi ha que la gent es tregui la llicència.
D'acord. Tornant a la casuística que us preguntàvem, com s'ho ha fet Barcelona?
Per poder
saber si en un determinat pis o en un determinat lloc si estava efectuant se n'estava fent un ús il·legal. Com? Parlant amb els veïns? Mirant des d'una altra casa?
Barcelona ha fet un esforç d'inspecció molt, molt, molt gran, sobretot en els últims dos anys. Ha agafat una experiència inspectora molt, molt bona, n'ha après molt, jo crec, i està trobant mecanismes que li fan que aquesta inspecció sigui molt més efectiva, no? S'ha passat pel procés inicial d'anar porta per porta, picant porta per porta, sense tenir molt d'èxit, intentant trobar turistes així,
sí.
Amb inspectors recorrent tot el districte de Ciutat Vella.
D'acord.
I això no ha sigut el més efectiu. I ara han canviat, han variat el tipus d'inspecció i l'estan fent en remot, online, a través d'internet. Llavors, a través d'internet són capaços de trobar pisos, que després un visualitzador és capaç d'ubicar dintre d'un mapa i saber quin habitatge és, i a partir de fer-ho així, l'efectivitat s'ha disparat, ha crescut moltíssim.
D'acord, o sigui, han anat trobant els pisos a partir dels habituals portals de lloguer, els habituals portals de contacte entre particulars per poder llogar un apartament, i aleshores, a partir de la localització d'aquest pis, a través de totes aquestes aplicacions que es poden trobar per d'alguna forma poder veure en quin immoble està, etc, etc, ho han localitzat més d'aquesta manera que no pas parlant amb els veïns.
Sí.
I això està funcionant.
I això està funcionant molt i molt bé.
I aquesta creieu que...
Jo he vist números d'inspeccions de l'estiu, des d'abans de l'estiu fins avui, i la veritat és que està funcionant molt, molt, molt i molt bé. És a dir, jo crec que, a més, els operadors que operem als pisos legals a Barcelona, ho notem això de seguida, veiem que les ocupacions ens creixen també, a mesura que es van tancant pisos il·legals, no? Llavors veus realment que alguna cosa està passant al mercat i que realment hi ha un efecte important.
A partir del vostre coneixement, ja que hem començat parlant de Sitges, hi ha altres poblacions de Catalunya que es vegin en aquesta, no sé si dir, en aquesta situació?
Hi ha altres poblacions de Catalunya? Jo crec que no és tan habitual. No és habitual perquè són a poblacions molt turístiques. És a dir, hi ha una diferència molt, molt gran entre Barcelona i la resta.
Vale?
Barcelona s'ha transformat. Barcelona no és una ciutat, no era una ciutat turística i ara ho és, amb les friccions que això genera.
Uh-huh.
A la resta de Catalunya, el que veiem és que tots els municipis són turístics, són molts, bueno, tots els municipis són turístics, no. Els municipis turístics continuen sent-ho, estan acostumats i saben que hi ha una població flotant turística que és la que els arriba a l'estiu i que el poble és conscient que viu d'aquest turisme. Llavors no veuen la raó o la motivació per limitar-lo.
Però us ho pregunto perquè el que vivim aquí ho poden viure, per exemple, no ho sé, a Platja d'Aro, a la Costa Brava, a Tarragona...
Exactament el mateix.
Exactament el mateix.
Exactament el mateix. Potser Sitges és una miqueta més diferent perquè sí que hi ha una població resident a Sitges que després està treballant a Barcelona, vale? O sigui, és una mica potser una mica una barreja, no? Mm-hmm. És una ciutat una mica dormitori de Barcelona i a més és una ciutat turística.
Vostès han parlat amb els representants polítics de les diferents formacions presents a l'Ajuntament?
Sí, correcte, amb tots. Vam assistir a una reunió amb tots els portaveus per explicar una mica tota l'experiència de Barcelona, no? Barcelona és una ciutat on ja tenim una moratòria que ja dura 11 anys.
És a dir, 11 anys?
11 anys. A Ciutat Vella portem 11 anys de moratòria. I tots els problemes que hi ha hagut a Ciutat Vella han sigut des de fa 3 anys, més o menys. Mm. Ja hi havia una moratòria d'11 anys. Perquè vostè sigui conscient que una moratòria per se no arregla en absolut res. En absolut. El que fa és complicar les coses.
D'acord.
Moltes vegades.
Què li van dir els representants polítics? O quines sensacions, quina percepció va trobar?
Bueno, jo crec que van escoltar més que parlar, no van parlar molt. Jo crec que se'ns va transmetre que la por que tenien era que això afectés el preu de l'habitatge, que els pisos turístics poguessin afectar el preu de l'habitatge a Sitges, no? Era la seva hipòtesi d'algun partit.
Uh-huh.
i bueno, era la seva hipòtesi totalment legítima. Jo crec que no té res a veure una cosa amb l'altra. Li vam explicar, els hi vam argumentar, vam explicar molt, molt clar que un pis normal, un lloguer tradicional a Sitges, és més rentable que un pis turístic a Sitges, perquè
això...
la temporada és molt curta, és molt, molt, molt curta.
Això es pot dir així? Sí,
Sí, sí, claríssim.
Us ho pregunto, però això dona... Per la vostra experiència, a hores d'ara, ho dic perquè Sitges s'està quedant sense pisos de lloguer, I això és una evidència d'aquelles que qualsevol professional ho pot constatar, i per això us ho preguntem. A hores d'ara, creieu que per un propietari és més rendible tenir un lloguer, un inquilí? Suposo, òbviament, ja donem per entès que és un inquilí que paga cada mes, religiosament, etc etc, que no pas utilitzar el pis com a pis de lloguer turístic?
Sí, sense dubte, ho puc afirmar, segur. Podríem tenir alguna excepció concreta, vale? Si em digués, home, és un pis just al passeig de la Ribera, al costat de l'església, amb unes vistes fenomenals, potser aquí hauria de canviar. O potser un pis que està al carrer 2 de Maig que ningú hi vol viure perquè no poden viure pel soroll que hi ha a les nits.
Doncs,
llavors, bueno,
doncs
en aquest cas concret sí, però en general...
Doncs aleshores, a partir d'aquesta conclusió, com es pot explicar que ens estem quedant sense pisos de lloguer i que en canvi hi hagi aquesta inflació sobirana de pisos turístics, siguin legals o il·legals?
Exactament el mateix problema que està passant a Barcelona i el mateix problema que està passant a moltes altres ciutats d'Espanya. És un canvi de cicle econòmic claríssim, s'està recuperant, el país comença a créixer, canvia el cicle, i a més coincideix una, que hi ha hagut molts anys que no s'ha construït res, vale? Per tant, l'oferta ha quedat estancada, i després coincideix també en que el mercat immobiliari ja no és tant de compra, és a dir, la gent jove ja no pot comprar un pis perquè el banc ja no li dona els diners que abans li donava per fer-ho, vale? I ha de recorre el pis de lloguer. Per tant, el mercat del lloguer creix. La demanda pel lloguer creix. El problema és que no hi ha una oferta més gran i això és aquest desequilibri que ens trobem ara i que ens estem trobant a tot arreu. Li explico amb una dada molt, molt concreta. Nosaltres hem pogut ensenyar, i ho vam ensenyar a Sitges també, l'evolució a Barcelona del número de llicències de pisos turístics contrastada amb el preu del lloguer.
Mm. Vale?
I trobem que mentre es donaven més i més llicències turístiques a Barcelona, fins fa 3 anys, vale, el preu del lloguer baixava. Vale? El preu del lloguer estava baixant,
sí,
amb ritmes de alts, del 10%. En el moment en què es va parar de donar llicències, de sobte, fa 2 anys i mig, comença potser a repuntar una mica el preu del lloguer, i últimament, en l'últim any, el preu del lloguer es dispara. És a dir, són línies que es creuen, són oposades. Si haguéssim de treure una conclusió, hauria de ser quantes més llicències de pisos turístics, més baratos són els lloguers tradicionals, que òbviament no és així, perquè són coses independents. És un cicle econòmic, és un canvi, és un canvi molt, molt gran.
De tota manera, on podria pensar, si hi ha tanta demanda de llicències de pisos turístics, és perquè algú deu creure, o molts deuen creure, que és més rendible un pis turístic que no un lloguer.
Però en els dos dies veuen que això no és així. És a dir, quan una persona comença a operar un pis turístic i a Sitges intenta omplir-lo al gener, al febrer, al març, a l'abril, veu que no se li omple i que perd diners, i perd molts diners. Llavors, al final, el mercat de Sitges és diferent del de Barcelona. Per què? Perquè a Sitges el mercat de pisos turístics funciona amb pisos on la gent hi viu. És a dir, la gent hi viu i durant el mes de juliol se'n va i ho lloga a turistes, o durant el mes d'agost se'n va i ho lloga a turistes, i això és l'òptim, això és la perfecció, diguem, d'aquest model de negoci. Dedicar un pis turístic només a turisme a tot l'any no surt a compte, no surt, a Sitges no surten els números, i ho puc dir perquè conec el sector. Llavors és molt, molt diferent que a Barcelona. Llavors, que la gent estigui comprant pisos per dedicar-la a pisos turístics, els dos dies ho deixen de fer.
Ara m'ho heu posat molt bé, perquè és clar, si tenir un pis turístic amb llicència a Sitges en la majoria de casos no resulta rendible, és evident que deu resultar rendible tenir-lo il·legal.
Tenir-lo il·legal?
Sí.
No ho sé. Realment,
és que no, si no, és que si no costaria d'explicar que el president del Gremi d'Hostaleria digui que a Sitges hi ha una oferta de pisos il·legals que supera la de pisos legals, i que a la vegada entre tots, il·legals i legals, superen el nombre de places hoteleres.
Sí.
Doncs deu ser per alguna cosa. Vaja, algú deu...
Els números, clar, a veure, òbviament, jo la rentabilitat d'un pis turístic li sé calcular doncs pagant a una persona de neteja, que després, òbviament, té la seva seguretat social, sí, i són uns salaris dignes, són pagant impostos, pagant taxa turística, pagant tot. Clar, la rentabilitat de fer tot això il·legal i d'amagat és més alta.
Exacte, per això us pregunto, dic, perquè si no costa trobar l'explicació.
Clar,
si és
clar,
que hi ha més pisos turístics il·legals que legals, deu ser perquè, òbviament, surt molt més.
El seu raonament és perfecte, però llavors d'aquest raonament fer una moratòria
no
ajuda res.
Voleu dir que en la mesura que, això és un supòsit, en la mesura que l'Ajuntament comenci a inspeccionar, a Sitges disminuirà el nombre de pisos turístics perquè hi haurà molts propietaris que veuran que no els hi sortiran els números i els legalitzen.
Sí, però després vostè li haurà d'explicar al resident de Sitges, en el sitgetà de tota la vida,
sí,
que vol marxar al juliol i que vol llogar el seu pis amb un turista, i que no ho podrà fer. I vostè no li està permetent en aquest sitgetà fer això.
D'acord.
I quin és el motiu per fer-ho? Que afecta el preu de l'habitatge en absolut. Aquesta persona està vivint allà, se'n va un mes. Per què no ho pot fer? Ho ha de fer d'amagat? Això és el que nosaltres ens neguem en rotund a acceptar. És a dir, perquè el gremi d'hostaleria es queixi davant d'un canvi de model de negoci en què la gent, alguns tipus de clients troben més valor, normalment les famílies, per anar a un pis, jo no ho trobo raonable. És a dir, escolti, les famílies, el seu hàbitat natural és un pis. Vale? És un pis, i és així, i això s'està demostrant d'una forma brutal, la demanda no para de créixer. Hi ha mercat per les famílies, que van a pisos, després hi ha les parelles, o qui sigui, que vol serveis hotelers, doncs que van als hotels. Són mercats diferents, que no competeixen.
Què creieu, doncs, que hauria de fer Sitges? D'entrada us llegim el pensament, que l'Ajuntament aixequés aquesta moratòria, i a partir d'aquí, què? que inspeccionés a la manera que ha fet Barcelona?
Combinar dues coses, és a dir, una, primera, que no hi hagués moratòria, claríssim, vale? Dos, una campanya informativa explicant molt bé com es tramita una llicència, donant l'opció que algú li tramiti, rebaixar el preu de la llicència, i després fer una campanya d'inspecció molt important i començar a treure-la de les notícies. És a dir, a la tercera multa que surt a l'Eco de Sitges de 30.000 euros per un pis turístic il·legal, doncs probablement es legalitzin.
Ara us anava a dir...
Probablement es legalitzin.
Sí, us anava a dir, tan simple com això.
Tan simple com això. És tan simple com això. Si és que... És que haver passat pel mateix procés a Barcelona ens ajuda a veure-ho d'una forma molt més clara i molt més fàcil. I ens hem ofert a l'Ajuntament en ajudar a traslladar tota l'experiència de Barcelona, traslladar-la a Sitges, perquè l'allotjament il·legal és el principal tema a combatre. I això és el que s'ha de fer. I les moratòries, doncs, al sitgetà no li ajuda, a la gent de Sitges no li ajuda.
Veu tenir la sensació que us compraven l'argument?
Jo crec que sí, en general sí. No sé quines són les pressions que està rebent l'Ajuntament per fer moratòria.
Perquè,
puc imaginar.
Perquè veu tenir aquesta reunió fa quant, senyor Alcàntara? Fa molt?
Fa menys d'un mes.
Fa menys d'un mes. I en aquest mes que ha passat, l'Ajuntament ha activat aquesta moratòria.
Sí, no els hi vam convèncer.
Per tant, no us va comprar l'argument, l'Ajuntament, vaja.
No, però jo crec que en tenien, en certa manera en tenien. El que jo crec que el problema que veuen és que no ho la meva percepció és que no saben com fer-ho. És a dir, la quantitat de recursos que té l'Ajuntament de Sitges és molt limitat i no veuen com fer-ho. L'Ajuntament està molt, molt desbordat, em fa l'efecte. I llavors, com no saben o no veuen com aconseguir fer aquesta inspecció, doncs mira, farem cas a la gent que ens diu que moratòria,
esclar,
perquè és una eina política que dura 5 minuts.
Ens ho heu posat molt bé. Si fóssiu alcalde d'un ajuntament desbordat, proposar una moratòria és millor que proposar un sistema d'inspeccions que saps que no podràs executar perquè estàs desbordat per moltíssimes coses?
No, jo crec que no, jo crec que hi ha sortides, és a dir, la Generalitat aquí pot ajudar molt, perquè hi ha també campanya inspectora a través de la Generalitat. Llavors, demanant ajuda a la Generalitat, i potser probablement jo crec que Barcelona ho té subcontractat amb una empresa, el tema d'inspecció, hi ha models que es poden replicar i que no són tan complicats de fer, i que no necessites incrementar personal a l'Ajuntament. Hi ha eines per fer-ho.
D'acord.
El tema és la voluntat també de fer-ho, tu. Al final és més fàcil una moratòria que una moratòria.
En conclusió, senyor Alcàntara, no és un problema ni de la llei, no és un problema ni de l'oferta ni de la demanda, és un problema de controlar l'oferta existent i que quedi legalitzada.
Claríssim. Jo ho veig així.
Doncs amb aquesta reflexió ens quedem, la del president de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, que ha posat en dubte, bé, han pogut escoltar el seu raonament, la moratòria que ha posat en marxa l'Ajuntament de Sitges sobre els apartaments turístics. Veurem si alguns d'aquests arguments arriben a consolidar-se i la moratòria s'aixeca i s'aposta més per la inspecció mentre la moratòria està aixecada, o ara que hi ha la moratòria en marxa, la inspecció també es fa més evident. Senyor Alcàntara, gràcies per les explicacions i per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Gràcies, adéu-siau, bon dia.
Adéu.